Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina. Estem al Walter Center de Barcelona. Això és Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia de la Belén Marrón. Bona tarda, Belén, benvinguda.
Molt bona tarda.
Feia temps que no apareixies pel Converses.
Sí. Això, de treballar, faltar, eh? Això de treballar no em senta gaire
bé. Això és
bo,
això és bo, treballar, treballar. Juan Carlos Valero, ell sí que és més habitual, és el de l'ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I també nosaltres, el Joan Maria Claveguera, que és professor i periodista de la Universitat Ramon Llull de la Blanquerna. Vamos. Joan Maria, bona tarda, benvingut també. Eh?
Bona tarda.
Convidat d'aquest dissabte al Converses és un economista, és el senyor Gonzalo Bernardo, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona. Bona tarda, benvingut. Eh?
Bona tarda, Carlos.
Molt bé, aviam. Ens ha d'ajudar vostè a fer una radiografia amb llenguatge, això sí, molt entenedor per tothom, de com està la situació econòmica, situació energètica, Espanya, Europa, amb tot aquest espectacle que tenim, lamentable espectacle, aquesta barbària que hi ha al nord d'Europa, aquest conflicte entre Ucraïna i Rússia. Què ens pot esperar de cara als pròxims mesos? Jo no vull que em faci de futuròleg, perquè això és molt complicat, però bé, algunes pinzellades de com poden anar les coses ens ajudaràs, no?
Sí.
Gonzalo?
Mira, jo si vols te faig un diagnòstic inicial de com veig les coses.
30 segons i després primera pregunta, vinga.
Val. No, bàsicament tenim un problema important d'inflació i a partir d'aquest problema d'inflació hem de prendre mesures desagradables.
Bon titular, eh? Bon titular. A partir d'aquí podem desenvolupar tot el programa, eh? Però abans que res, dues coses que preocupen molt a la gent. Hem de témer pel tema del subministrament de gas, una. Dos, el preu del llum continuarà a l'alça?
Mira, nosaltres no hem de tenir cap por a quedar-nos sense gas per la senzilla raó que aquí a Espanya, a diferència d'altres vegades, hem fet les coses molt bé. Primer, tenim un subministrament del que és un producte fiable com és Argèlia. Teníem molt poca dependència de Rússia perquè només importaven el 10,5% del total de gas del país eslau, i finalment és que tenim moltes plantes regasificadores que permeten que aconseguir molt subministrament mitjançant gas natural liquat. Per tant, des d'aquesta perspectiva, nosaltres no tenim cap problema en matèria de manca de gas.
Tema del llum, el rebut de la llum, que també està una mica vinculat al tema del gas.
Però el rebut de la llum és una cosa molt senzilla, de que, per exemple, jo fa 7 o 8 mesos que l'estic dient. Mira, hi ha coses curioses. El que et diu la versió oficial és que el preu del gas determina el preu de la llum, el màxim, exacte, perquè la energia més cara és la generada mitjançant centrales de cicle combinat. Si un va a l'operador elèctric espanyol i consulta les estadístiques, resulta que l'energia hidroelèctrica, que és la més barata, 11 euros megawatt-hora, és la que marca més vegades el preu màxim. Llavors, treus dues conclusions. La primera, que l'algoritme que fixa els preus no funciona bé, perquè no és les centrals de cicle combinat les últimes que ofereixen electricitat, sinó que l'última que ofereix electricitat és la hidroelèctrica. I la segona és que no té molt sentit que entre el 10 i el 23% de l'oferta marqui el 100% del preu. Per tant, si canvies el sistema de fixació de preus i, per exemple, poses que per cada energia hi hagi una subhasta en lloc de que totes vagin al mateix sac, doncs trobaràs preus molt més baixos. Per exemple, l'energia hidroelèctrica, el preu del cost és 11 euros megawatt-hora. L'energia nuclear, 21. I podríem dir que més o menys les energies renovables poden estar en una mitjana entre 40 i 60 euros. Per tant, imagina't la gran baixada que tindries, perquè l'única que realment pagaries cara és un percentatge petit, i en aquest cas seria la energia generada mitjançant el gas. Ara bé, clar, la gran pregunta és per què això no s'ha canviat. Perquè la comissària europea d'energia no li ha donat la gana, i perquè des de Brussel·les han preferit beneficiar a unes quantes empreses elèctriques i, en canvi, perjudicar a pràcticament tota la resta i els consumidors.
La proposta del govern d'Espanya, que sembla ser que ara Europa podria assimilar, era desvincular el gas del rebut de la llum, no? Això seria
Sí, sí, sí. És realment... És una proposta...
És una possibilitat.
És una proposta que significa que si puja el preu del gas no ha de pujar necessàriament el preu de la llum, perquè podem fer dues coses, que baixi en una subhasta especial o que en aquest cas el topem i ja està. El que queda molt clar durant tot aquest temps és que si jo agafo i tinc un preu de l'energia hidroelèctrica de 11 euros megawatt hora i el preu de la llum en el mercat majorista supera els 250 euros, m'estic forrant. I a mi, a companyies que presumeixen molt de responsabilitat corporativa i de ser ètiques, fins ara, en un moment que tots els estem passant malament, no han fet absolutament res.
Molt bé, hi ha moltes paraules demanades. Ha començat el Joan Maria, eh? Joan Maria, sí, Belén i Juan Carlos.
Jo tinc moltes preguntes pel senyor Gonzalo Bernardos, perquè amb la situació jo crec que ens ha de portar molta llum en molts temes, però, esclar, m'he d'agafar amb un titular que ha dit d'entrada i que de moment no ha tingut continuïtat, que és que la guerra d'Ucraïna ha provocat una gran inflació que provocarà mesures molt desagradables. Quines són aquestes mesures?
Mira, en primer lloc, si nosaltres tenim una inflació molt elevada, el que succeeix és que el nostre poder adquisitiu disminueix. I per tant, si abans feien un viatge, doncs segurament no l'hem de fer, un restaurant anaven el cap de setmana, doncs ara no ens sortirà les comptes per fer-lo. I això és una disminució de l'activitat econòmica que passa a factura. En segon lloc, és que les empreses, si volen continuar seguint venent com venien abans, hauran de sacrificar-se. I l'increment de costos que tindran no es podrà repercutir en el preu dels béns. En tercer lloc, és que aquest detriment de poder adquisitiu el veurem quan, per exemple, els salaris en conveni pujaran menys del 3%, malgrat que la inflació de mitjana anual pot estar per sobre del 5%. I, sobretot, el que vindrà després, i el que vindrà després és que el Banc Central Europeu pujarà els tipus d'interès. Jo em quedo molt sobtat de que molts economistes diguin, i fins i tot els inversors, de que ara no es pugen els tipus d'interès. I això ve de que el Banc Central Europeu té una principal obligació, i aquesta principal obligació és que la inflació estigui a un nivell baix, a mig termini, al voltant del 2%. Si ara ja sabem que la inflació que teníem abans i podíem qualificar-la de temporal és per a bastant temps, llavors el Banc Central Europeu té dues coses a fer. La primera, deixar de comprar deute. La segona, pujar els tipus. I cada vegada que puges els tipus, ralentitzes l'economia. Per tant, si esperaven créixer per sobre del 6%, el govern el 7%, si aquest any, amb sort, creixem per sobre del 3,5%, tindrem molta sort.
El govern central baixarà impostos d'alguna cosa?
El govern central no pot baixar impostos perquè té un problema seriós de dèficit públic. Si baixa aquests impostos, tindrà més dèficit públic i provocarà possiblement per el que seria una pujada de prima de risc. I això, en aquest moment, si no tens un suport de la Comissió Europea o si no tens un suport del Banc Central Europeu, que jo crec que aquest suport només estarà per situacions límit, suposa un risc. Tenir un dèficit públic per sobre del 5%, tu el pots justificar perquè has tingut una pandèmia, però és evident que l'has d'anar reduint. I el govern estava en aquesta situació i baixar els impostos és incompatible com millorar el dèficit públic. Jo realment em quedo molt sorprès quan la mateixa gent que vol baixar els impostos és la mateixa que critica el govern per tenir un elevat dèficit públic, o una o l'altra.
Bueno, això tot el contrari passa a Catalunya, que només es fa que pujar impostos i agregar i crear nous impostos, no? Aquest és el camí?
Indiscutiblement no. Indiscutiblement no. Mira, si jo agafo i analitzo Catalunya, i analitzo des de l'any 2000, te diré que Catalunya pràcticament té la mateixa participació en el PIB espanyol de la que tenia des de principis de segle. Per tant, podem dir-lo que ni l'ha fet millor que la resta ni l'ha fet pitjor que la resta. Però clar, si veig a Madrid, ja la situació varia notablement. Si la memòria no em falla, Madrid tenia l'any 2000 el 17,9% del PIB i ara ronda el 19,3% del PIB. I això l'ha fet en un escenari en el que, sobretot, ha facilitat molt i ha tingut molt interès en que l'activitat econòmica sigui quan més forta millor i quan més generació de riquesa es produeixi més bé. Aquí a Catalunya no. Aquí a Catalunya, en aquest moment, fent tot el possible per no generar riquesa. Comencem per una alcaldessa que, com no té cap projecte econòmic, ha decidit que el seu projecte és el de creixement econòmic. Que el turisme ens dona riquesa? No al turisme. Que el port ens dona riquesa? No al port. Que l'ampliació de l'aeroport ens pot canviar la vida positivament a moltes persones? No que porta turistes. A la vegada que la ciutat és una ciutat de compres, no et preocupis que restringirem el trànsit i posarem tot tipus de dificultats perquè vingui la gent. Perquè el projecte de Ada Colau en Barcelona és convertir la ciutat en una ciutat dormitori, només per dormir. Llavors, a mi em sembla com si jo tingués un Ferrari i el portés al garatge, el tingués al garatge tot el temps. Això és el que succeeix. A la vegada, tu agafes i tens a la Generalitat doncs persones que a l'economia no les interessa gaire, que estan en una reivindicació melancòlica que ara no té cap sentit si l'ha tingut alguna vegada, perquè el món té moltíssims problemes importants i això de que el món ens mira no sé on mirarà, però a Catalunya no, i que sobretot en lloc d'agafar e intentar recuperar el temps perdut, estem dificultant la vida als emprenedors, als treballadors qualificats, a la importació de talent estranger. Per exemple, les universitats, és que tindrem un problema molt important per portar professors molt bons de l'estranger. Ja teníem un problema important pel fet de que li pagàvem malament, però si ara la gran exigència i el que principalment han de saber és català, doncs no ho sé. Això no el tindran a Madrid, no el tindran a Berna, no el tindran a Estocolm, no el tindran a Londres. Aquí sí. En lloc de ser un lloc capdavanter en Espanya i en Europa, ens hem tornat a Catalunya molt, molt i molt provincians.
En aquesta línia, que parlava de l'alcaldessa Colau, tenim en marxa, que el va presentar la setmana passada, crec, el Pla d'Usos de l'Eixample. Un pla d'usos que contempla no terrasses, no bars, no bars musicals, no comerços pràcticament, clar, el que vostè comentava. Barcelona, un desert, no? El centre de Barcelona.
Clar, les superilles, no? Per
les superilles, però esclar, el pla d'usos encara és pitjor que les superilles.
És a dir, és que a Barcelona, segons Colau, no ha d'haver activitat econòmica. Quan menys activitat econòmica hi hagi, millor.
I què fem de la ciutat?
Dormir, doncs? Punt. Ja està, ella l'anomena...
I anar en bici.
Sí, sí, ella l'anomena com que el seu programa és per als veïns i les veïnes. No, 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 miri, vostè no té programa, no té, i s'ha dedicat a fer populisme. En el bé entès de que fer totes aquestes coses que van en contra de l'economia i que van en contra de la generació de llocs de treball i de que la gent es guanyi la vida, doncs signifiquen un més gran benestar. Perquè això és la remodelació del que jo anomeno el vell comunisme. Tu tens uns diners que et venen de l'administració pública i que a partir d'aquí dona igual el que facis. No, no. Aquí nosaltres, Catalunya, tenim una ciutat espectacular, probablement, per mi, sens dubte, la més meravellosa del món, perquè si jo soc en alguna cosa en aquesta vida, soc barceloní. I no l'estem aprofitant. I el que hauríem de fer és aprofitar-la. Per dormir ja tenim la Llagosta, ja tenim Mollet, ja tenim Martorell, tenim molts llocs, però la riquesa l'ha de donar el vaixell insigne, que en aquest cas és Barcelona. Jo, per exemple, estic en contra de que es retalli el nombre d'edificis d'oficines i el nombre d'establiments que generin valor en el 22 arroba i es posin habitatges. Perquè si jo vull generar una zona d'oficines o una zona de generació d'empreses a 50, 70, 80 quilòmetres de Barcelona, no tindré gent que vulgui invertir allà. Si la vull generar a Barcelona, és que ens sobrarà la gent. Per tant, agafem i fem una cosa que és de sentit comú. Els millors llocs que tenim els dediquem per generar activitat econòmica i per viure. Catalunya és molt gran, hi ha molts llocs excel·lents, però Barcelona té que ser l'atractora de tot Catalunya, d'una gran part d'Espanya, per realment viure millor i viure també amb ingressos més alts.
Però la senyora Colau és alcaldessa gràcies al suport del PSC i d'alguns diputats del senyor Manuel Valls. En aquesta tertúlia, més d'un i més de dos i més de tres polítics de moltes formacions polítiques han justificat abans Colau que un independentista com Ernest Maragall, que va guanyar les eleccions. Per tant, tota la culpa no deu ser de Colau, sinó dels que li donen suport.
Sí, però Colau també dona suport a Esquerra Republicana. I com dona suport a Esquerra Republicana, tenim com a conseqüència una llei d'habitatge que és la més dura del món i que està liquidant el mercat de lloguer. Com Colau també dona suport al govern de la Generalitat, perquè és, en aquest cas, el pagafantes de l'independentisme, doncs el que fa la Generalitat és pujar impostos després uns després d'un altres. I malgrat que la Generalitat està junts i de dretes, Junts sembla que no pinta res perquè les diu a tot que sí. I que, en canvi, aquest Junts, quan es presenta a l'Ajuntament de Barcelona, diu tot el contrari. Per tant, aquí ens trobem en que tenim molts lligams relacionats a Catalunya i el que és important és el resultat. A la Diputació tenim el PSC en Junts. A la Generalitat tenim Junts, Esquerra Republicana i els Comuns donant suport. A l'Ajuntament tenim Colau, Collboni i també Esquerra Republicana, que ha donat suport a totes les lleis, perquè si Collboni no li hagués donat suport, sempre estava Esquerra Republicana fins ara donant suport. I com diuen molts empresaris de la ciutat, que m'agradaria que els escoltessis, menys mal que està Collboni, perquè realment les coses que està fent Collboni no estan gens malament. I jo el que li puc dir a Collboni bàsicament és que perquè no parla de tot el que fa, perquè està massa amagat i hauria de sortir més. No està malament com estem en emprenedors. Continuem sent la capital europea de la capital del sud d'Europa en més innovació tecnològica. No està malament la atracció d'inversions que estem tenint. Però sí, estic segur que un ajuntament en què en lloc de l'alcaldessa fos Colau, fos Collboni, tindríem uns resultats molt més grans, perquè Collboni li dona moltíssima importància a dues coses. Que Barcelona ha de ser una ciutat que aconsegueixi forces inversions, però que també ha de ser una ciutat on es pugui viure bé.
Belén, turno.
Bueno, yo iba a cambiar de tercio y iba a volver al tema que nos ocupa, más geopolítico y geoestratégico, sobre el tema de Rusia, y me gustaría que nos comentaras unas declaraciones de Borrell, que nos ha pedido no solamente a los españoles, sino a todos los europeos, que ahorremos gas y que reduzcamos nuestro consumo. ¿No? ¿Eso te parece una medida de responsabilidad por su parte?
L'ha matisat perquè li ha caigut de tots els llocs, i ha dit, bé, els espanyols no fa falta que redueixin gas perquè no tenen un problema. Aquestes són unes declaracions realitzades principalment pels habitants del centre i del nord d'Europa, perquè, clar, a mi m'és molt difícil entendre per què Finlàndia depèn al 100% del gas rus, per què Eslovàquia també, per què Alemanya al 63,5%, per què fins i tot Itàlia, que té més a prop Argèlia, que Rússia al 43,5%. Llavors, en aquest cas, no han fet gens bé les coses, han sigut molt imprudents i pràcticament han sigut el que jo anomeno hi-ha-ha-hu. Ràpidament passarem una economia verda, sense costos, de la nit al dia, i gràcies a unes inversions que estem fent i que donaran rendiment immediat. Jo és que em quedo molt sorprès i ja porto moltes sorpreses de que, per exemple, totes les mascaretes vinguessin del sud-est asiàtic, que tampoc tinguessin respiradors, que les vacunes AstraZeneca ens burlés com li va donar la gana. Vull dir, jo tinc la teoria, sobretot dels últims temps, que la Unió Europea, en concret la Comissió Europea, realment encerta quan rectifica, perquè a la primera no encerta una. Que no tinguem un gasoducte que connecti amb Europa des d'Espanya i des d'Argelia em sembla un risc impressionant.
¿Y crees que ese proyecto en concreto se puede reactivar de nuevo?
Me sembla que són 100 quilòmetres des d'Hostalric a la frontera francesa, com a molt. La inversió, tot plegat, jo no crec que sigui inabastable, sinó molt assequible per la Comissió Europea. Ara bé, els grans supositors a això han estat els francesos, i han estat els francesos perquè pels seus interessos particulars volien que la península ibèrica fos una illa energètica, que si havien de dependre d'algú siguessin d'ells, però de ningú més.
Sí, els francesos i algun ecologista.
Jo també, és veritat, els ecologistes estaven
en contra. De Girona, que estan bastant en contra, o sigui, estan en contra de pràcticament tot, fins i tot de l'eòlica, de tot. No, una pregunta que em preocupa molt en aquests moments. Estem a l'espera del manà de la Unió Europea, aquests 140.000 milions dels fons Next Generation, encara no han arribat quasi bé res, i és possible que no arribin? Hi haurà un canvi de timó, un cop de timó en aquesta decisió per la crisi d'Ucrània?
Jo crec que fins i tot es poden arribar més dels 140.000 milions d'euros. Ah. Perquè, mira, si nosaltres tenim tipus d'interès més alts perquè el Banc Central Europeu fa la seva funció, com d'alguna manera podem pagar les despeses que suposa la invasió de Rússia en Ucraïna? Doncs les puguem pagar si disposem de més diners, i la manera d'aconseguir més diners és única i exclusivament si la Comissió Europea, com ja s'està rumorejant a Brussel·les, fa una altra emissió de bons, la reparteix entre els països, i que mitjançant aquests diners públics ha pagat en molts anys, doncs les famílies puguin tenir una situació de més gran solvència i les empreses puguin definitivament superar el mal tràngol que ha estat la pandèmia i que ara està les repercussions de la guerra. Això a mi em semblaria una bona notícia, i que a més ajudaria a enfortir la pressi en molts països de la Unió Europea. Ara bé, el que succeeix i el que necessitem bàsicament és canviar moltes coses, eh? Necessitem intentar ser més sobirans energèticament, més sobirans alimentàriament, i sobretot d'una Europa que estava molt bé i que tenia un objectiu, que és fer una economia més verda. Aquest objectiu està molt bé, el que no està tan bé és que fos l'únic, i que tot el sacrifiqués en base a això, i que sobretot ràpidament i sense costos fem el que seria una veritable i boníssima revolució, però hi ha que posar-li pragmatisme, i allò no s'anava a aconseguir ni en 5, ni en 10, ni en 15 anys. I mentrestant, quines són les fonts d'energia? Perquè, per exemple, els productors de fracking de gas natural en Estats Units no volien invertir més perquè tenien dubtes sobre la seva rendibilitat. Quan es va acabar la pandèmia, no, molts no van tornar a extreure ni gas ni petroli, perquè diuen, clar, si anem a una economia verda, incrementem l'oferta, pràcticament no guanyarem diners, sinó fins i tot és possible que perdem, perquè és possible que ni ens arribi el preu a $40, i aquest matí estava a 110. Hi ha que donar a la inversió en energia, en tot tipus d'energia, certidumbre. I sobretot, el gas natural és un magnífic combustible per al que seria una transició. I hem d'assegurar retorns, com a mínim, durant 20 anys, perquè es posin molts diners sobre la taula i puguem deixar de dependre de Rússia.
Aquest dijous, la directora general d'Energia de la Generalitat, Assumpta Ferran, ha demanat públicament en un acte que hi hagi una intervenció de l'Estat en la producció d'energia hidràulica, perquè no es faci, en definitiva, una especulació dels preus, produint més les grans companyies energia hidràulica i fent-la pagar a preu, però jo, a preu de que deia abans vostè.
Sí,
però s'ha d'intervenir l'energia hidràulica públicament des de l'Estat?
No poden. No poden, perquè intervenir significaria agafar i concessions que tenen, expropiar-les.
Claro.
I això significa molts diners. Tu pots agafar i no renovar les que en l'actual dècada s'acaben. Però això, malgrat que és una proposta que fa Podemos i que a mi ja m'agradaria, és una part molt petita. I després, aquí fa molts anys que no es fan pantans, eh? I no es fan pantans per una senzilla raó, perquè té un cost, una altra vegada, medioambiental molt important. I nosaltres, entre altres coses, energèticament estem mitjanament bé, perquè fa anys, en la dictadura, es van fer moltíssims. Pantans. I gràcies a això, doncs, l'energia hidràulica, que és la més barata, ens pot oferir de manera regular entre un 10 i un 15% de l'oferta.
I ens queda l'energia nuclear, molt demonitzada. Per què? L'hem de revitalitzar després de tot el que va passar?
Bueno,
s'ha de reivindicar.
És l'energia verda, segons la Unió Europea.
L'energia nuclear té un aspecte molt bo i un aspecte molt dolent. L'aspecte molt bo que té és que és una energia molt barata. I a la vegada de barata és constant. Clar, jo, l'energia hidràulica és, si en aquest cas tinc suficient aigua en el pantà. L'energia solar és si fa sol, la eòlica si fa vent, en canvi la nuclear és constant. I a la vegada és barata, i a la vegada no contamina, però tinc un problema. El problema que tinc són els residus, i el segon problema que tinc és si hi ha un incident nuclear.
Claro.
Val. El problema de l'incident nuclear, aquí a Catalunya, per exemple, ja ens dona més o menys igual, perquè si hi ha un incident nuclear a França, també ens tocarà. Igual, una mica menys, però també ens tocarà. Ara bé, els polítics, sobretot en els darrers temps, parteixen d'un supòsit. Qualsevol actuació que fas no té costos. I no és veritat, a la vida tot té costos. I has de valorar si les coses que fas, el benefici supera el cost. Llavors, aquí hem de fer un estudi seriós, un anàlisi seriós de tota la inversió que podem fer en energies renovables, quan realment es permetrà que només amb elles puguem ser solvents. Jo et diria que 20 anys els tenim garantits que això no l'aconseguirem. I a partir d'aquí, si em dius, mira, en 5 anys podem posar alguna planta nuclear, doncs te diria, val, en compensa. Si hem d'esperar 10 o 12 anys, et diré que ja no.
Claro.
Tot depèn de les perspectives. I sobretot, hi ha una altra història. És que si realment volem donar tant èmfasi a una energia verda, doncs la Unió Europea, la Comissió, es té que rascar la butxaca. I sobretot dir-los a totes les persones que viuen en Europa, senyors, això serà molt bé, estarà molt bé, salvarem el planeta, canviarà la vida dels seus nets o besnets, però a vostè li costarà diners. I aquí compte que totes aquestes propostes verdes, la gent diu sí, però jo ja no vull fer més del que estic fent perquè tenia una economia més verda.
I menys que em toquen la butxaca.
Exacte.
Hablamos de los consumidores, que al final es lo que hemos estado hablando, pero ¿qué pasa con el mundo industrial? Es decir, ahora mismo el coste que puede suponer para una industria en España el tema energético, de alguna manera tenemos que pensar también en cómo podemos ayudar a todo ese colectivo, ¿no?
Sí, però mira, jo aquest matí escoltava com Acerinox i Acerlor han agafat i han tancat la producció perquè no li surten les comptes.
Claro.
I jo em preguntava, i aquests directius tan ben pagats que tenen, com és que no han previst aquesta situació? Perquè si moltes famílies el que tenim és un preu que el pactem o no, o acceptem amb una companyia elèctrica i sabem que el preu del quilowatt hora és el mateix, com ells van més a més. L'explicació de la dono per aprofitar-ne de les possibles baixades.
Exacte.
Perquè fins a l'any 21 ens van trobar que era molt més interessant tenir la teva tarifa vinculada al mercat majorista que pactar un preu determinat del quilowatt-hora amb les grans elèctriques espanyoles. Uh-huh. I les grans empreses encara tenen aquesta perspectiva i estem en el 2022 i encara pensen que el mercat majorista doncs té més possibilitats de baixar que de pujar. S'han equivocat els directius i per això tenen que tancar, perquè dir-te una cosa, si ells paguen a 50, 60 quilowatts hora i fins i tot podrien pagar menys perquè la gran capacitat negociadora que tenen, les plantes són viables, evidentment, si estan pagant 110, 120, no. Clar. Llavors, necessitem també directius que no mirin només el curt termini, sinó mirin el mig termini.
I creus, entonces, que seria possible una intervenció estatal para poder controlar el precio de la energia dentro de la indústria?
És que és
no, no va passar.
No, no, és molt senzill. L'únic que has de fer és agafar i, en lloc de fer una subhasta que entrin totes les energies, agafar i fer una subhasta per, sí, energia.
Per energia.
Perquè facis una idea. Uh-huh. Si el mercat majorista en aquest moment pot estar al preu a 400 euros, val? Això te'l baixa per sota de 100.
Yeah.
Només amb això, eh? Uh-huh. I fins i tot més de, bastant per sota de 100. Però deixem-lo així, val? Uh-huh. Per què? Perquè l'impacte del gas en el preu és del 100%. Quan realment l'impacte del gas podria ser del 15, del 18, del 17. Clar, això, la baixada és espectacular.
Gonzalo, estàs fent molta anàlisi econòmica, de la qual n'ets un expert, però ara vull tornar a entrar en la geopolítica, de la qual també has fet anàlisis en moltes ocasions. Per evitar un desastre com el que ens pot venir a sobre, un desastre econòmic, una tercera guerra mundial, perquè algú no ho descarta, farà el possible per no entrar-hi, quin és la teva, és a dir, el teu pronòstic del que s'hauria de fer per evitar aquest desastre? És a dir, més sancions econòmiques a Rússia per dissuadir el senyor Putin, armar Ucraïna perquè sigui Ucraïna la que es defensi i no sigui l'OTAN la que intervingui, o forçar Zelensky, el president ucraïnès, que accepti algunes de les exigències del senyor Putin?
Mira, jo tinc la sensació de que la invasió d'Ucraïna no ha començat a l'any 2022, sinó va començar a l'any 2014.
2014,
quan li va sortir gratis agafar i quedar-se a Crimea. Llavors,
i que nadie dijo nada.
Allà en els Estats Units estava Obama, que va mirar per un altre costat. Alemanya en Europa va fixar la seva posició, en aquest cas Angela Merkel, i també van mirar per l'altre costat. Li van fer unes sancions absolutament light i la impressió que va tenir Putin és que si m'ha sortit gratis annexionar-me Crimea, annexionar-me altres parts o la totalitat d'Ucraïna, també en sortirà gratis. A partir d'aquí, fixa't que Biden anava agafant i anava dient que Putin farà la invasió. I ni Zelensky, ni el president, ni el canciller alemà, ni von der Leyen, ningú s'ho va creure. Tothom pensava és una altra cagada més de la CIA. Llavors, en aquest cas, el que hem de fer és, ara s'està aplicant medicina curativa i hem de fer medicina preventiva. I fer medicina preventiva és que ningú més en el món se li ocorreixi fer una barbaritat com aquesta. Especialment Xina versus Taiwan. Sí. Si vostè agafa i invadeix Taiwan, l'arruïnarem. Perquè, compte, no és oficial encara, però que Rússia farà suspensió de pagaments del deute.
Sí.
És a dir, fallida. Compte de que una gran part dels productes que estan en els supermercats de Rússia desapareixeran i no trigarà molt, si la guerra continua, en haver racionament. Mm. Això, pels russos que tenen 50, 60, 70 anys, no és massa dur perquè ja l'han viscut i significa un retorn al passat. Pels joves de 20, 30 anys és duríssim, perquè havia un model de vida relativament occidentalitzat. Ah. Llavors, això...
Hi ha algun jove rus que viu a Catalunya que l'han cridat a files, ja?
No m'estranya, no m'estranya. És que
hi ha casos d'aquests.
No, no, és que necessiten una invasió que anava a ser rapidíssima, que anava a ser la rèplica de la invasió de Polònia per part de Hitler en el 39, doncs aquí està sent tot el contrari. Està sent molt més lenta, decepcionant, perquè Ucraïna està resistint molt més. I aquí, bàsicament, el que està sent una figura en tot això i està, d'alguna manera, demostrant la capacitat de ser actor com a política rendeix, ja ens ho va demostrar Reagan, però Zelensky encara ho està millorant, com està creant la consciència d'un país, sí. Com està fent que tot el país s'uneixi i les separacions entre aquells que eren prorussos i que eren proucranians estan desapareixent. Perquè una de les grans sorpreses que està tenint l'exèrcit rus és quan arriba a població que bàsicament se sentia russa i parlava en rus. Llavors, no és benvingut, no són els alliberadors, sí. Si són els invasors. I tot això en la mentalitat russa està sorprenent moltíssim. I llavors, aquí estem jugant una part molt important, perquè després de tot això que està succeint, si Ucraïna surt més o menys ben parada, encara que pugui perdre una part del territori, com la Unió Europea li dirà que no? Clar. Es veu obligada, pel bé o per malament, a acceptar-la. Perquè jo crec que per allà poden anar...
Rússia no vol.
Però per allà poden anar les negociacions. Fem que el Donbass sigui independent, que serà independent durant molt poc temps, després se'l quedaria a Rússia, però a canvi tu ens permets, Putin, hem arribat fins aquí i que Ucraïna agafi i entre en la Unió Europea. Lo que entri o no en la OTAN, deixem-lo estar.
No?
Deixem-lo estar, però que entri en la Unió Europea, perquè seria la manera més ràpida de reconstruir Ucraïna, seria una manera d'agafar i posar la frontera amb Rússia més enllà d'on està i convertir per primera vegada la Unió Europea en una potent institució a nivell mundial, perquè ara i durant molts anys, des de pràcticament que es va crear, ha sigut el conserge que porta la maleta d'Estats Units.
Però en el millor dels casos, Ucraïna perd, eh?
A curt termini sí. A mig termini ja ho veurem. També pot haver una solució que no sigui pactista, però jo crec que tal com està la situació, tothom té ganes que s'acabi la guerra.
Seria molt important, Gonzalo, que els russos, que a Rússia, coneguessin la realitat del que està passant a la guerra, sí. Que crec que la desconeixen.
Totalment. La propaganda és així.
El que va passar amb aquell hospital materno-infantil, no me'n recordo la localitat, que va ser un
dimecres.
Deixeu-me un minutet per recordar que esteu al Converses, Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, convidat avui el senyor Gonzalo Bernardos, economista, amb la Belén Marrón, Juan Carlos Valero i el Joan Maria Claveguera. I en aquest moment també us he de recordar una invitació que ens fa la gent de l'Eurostars Gran Marina, que continua en marxa encara. Es diu, ven a cenar, quédate a dormir y además puedes desayunar con nosotros y además con un añadido especial. És el 20è aniversari d'aquest hotel, el 20 anys de l'Eurostars Gran Marina, i això té una recompensa perquè durant el còctel, abans del sopar, hi ha una actuació d'òpera. Fixeu-vos bé, actuació d'òpera, còctel, sopar, dormir i esmorzar. Aquí, a 5 estrelles, Hotel Eurostars Gran Marina.
Vale, apúntatelo porque tenemos que volver.
Divendres i dissabte nit, viernes i sábado noche. Com t'hi pots apuntar? Mira, dues possibilitats. Via telefònica, pren nota, 93-603-9000, 93-603-9000, indica cena. Que no vols trucar, vols entrar a la pàgina web, cap problema, granmarinahotel.com, gran, acabat en D, granmarinahotel.com, i clicar també la pestanya cena i t'hi pots apuntar. El preu mòdic, regalat, 150 euros, vine a sopar, queda't a dormir, pots esmorzar, tens un còctel i a més amb una actuació d'òpera. Fantàstic, saps, ja ho saps, eh? Aquestes dues possibilitats. 93-603-9000, indicant cena, o granmarinahotel.com, clicant la pestanya cena. ens queden molt pocs minuts. Em diu el Cito Ramírez, que és el tècnic, 2 minutets. Valero, sí. Breu.
No, el que estava comentant, que li està passant ara potser a la Rússia de Putin, és l'efecte cobra, no? Que li ha sortit no tot en contra, sinó a sobre espectacularment malament, no? A veure, d'aquí a l'estiu queda poc. Estem esperant en el sector turístic, Barcelona, la restauració, la vinguda dels turistes, hi haurà prou personal, hi ha gent per treballar, o també preveu vostè que hi haurà una mena de gran renúncia o una fugida dels treballadors d'aquest sector cap a altres que teletreballen?
Sí, jo crec que no som Estats Units. Estats Units tenim una tasa d'atur una mica superior al 4%. Nosaltres la tenim del 13,3%. Ara, sí, jo crec que aquest any serà un any espectacular pel turisme. Fins i tot millor que el 2019. Per la senzilla raó que aquest conflicte desviarà una part de la demanda de països com Turquia, com Grècia, com per exemple Hongria, que s'anaven molts alemans, cap aquí. I a la vegada hi ha unes ganes per part de tothom de deixar de banda la Covid i tornar a fer vida normal, que afortunadament el nostre principal pilar del creixement econòmic i del desenvolupament, que és el turisme, 12,4% del PIB en 2019 tornarà a ser el que és, malgrat que a persones com a Colau no li agradi.
Doncs escolteu, dóna gust acabar el conversa d'aquest dissabte amb aquesta reflexió positiva que ens ha fet el Gonzalo Bernardos, de que ens espera un bon any turístic, almenys a Catalunya i també a tot Espanya. Gonzalo, està com sempre un plaer tenir-te aquí, escoltar-te i que ens hagis orientat bé de com poden anar les coses en aquest món econòmic i energètic tan confós.
Igualment, i moltes gràcies per convidar-me. Un veritable plaer.
Gràcies a la Beren Marrón, Juan Carlos Valeros, a Maria Claveguera. Com sempre, tornem dissabte que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, molt bon cap de setmana i a gaudir, eh? Adéu-siau.
A planificar vacances. A planificar vacances.